A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A mi això no m'interessa.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb molta música i poca lletra.
A mi això no m'interessa.
Un programa amb moltes lletres i pocs números. A mi això no m'interessa. Els dimarts i els dissabtes a les 10 del vespre a Ràdio Sant Cugat. A mi això no m'interessa.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Alba Roda.
Bon dia.
Bon dia. Què tal?
Bon dia a totes i a tots. Com esteu tots?
Bé, jo bé. El que passa és que el Rogeli avui no hi és.
No, avui fem el programa l'Albert i jo perquè en Rogeli tenia un compromís personal que havia de solucionar i nosaltres
no
com amics i companys de feina hem dit
no
pateixis.
No trobarem a faltar perquè
no
doncs, la seva saviesa i els seus
i el seu apunt
de la
i detalls sobre la convidada són autèntics, però bé, intentarem acostar-nos al seu nivell.
Molt bé.
Com ha anat la setmana, Albert?
Bé, la veritat és que estem en una situació complicada políticament, no? Però des del punt de vista cultural i socialment aquí a Sant Cugat anem funcionant, no?
Jo de tota manera diria, referent a això de la complicació, que ja no és una setmana, ja fa molts mesos que estem en una situació complicada,
sí,
per tant,
és
una setmana més.
No,
però bé,
no l'acabem de solucionar.
Exacte, jo crec que potser ja és això, que no se solucioni, perquè potser no s'ha de solucionar.
Bueno, hi ha hagut aquesta reunió, un ple extraordinari, no? Per estar pel tema dels Junqueras,
del president
Torra.
Dels representants.
Representants de mèdia polítics en aquest país. Per tant, suma i sigue, intentem la mèdia, doncs...
Sí. És una guerra entre...
Un moment determinant, doncs, no, que els plens aquests moltes vegades es plantegen des del punt de vista no solament de ciutat, sinó també de país. Per tant,
està bé
que de tant en tant doncs, hi hagi alguns plens, que hi hagi una certa...
No, i a més, és una guerra entre Europa, entre altres coses, entre Europa i un país dins d'Europa. Per tant, Com s'entén això? No? És a dir, aquesta diferència d'opinions que hi ha entre...
Bé, perquè és l'Europa dels estats, i per tant els estats.
Sí,
i,
doncs, però precisament per això.
En lloc de ser l'Europa dels pobles, que diuen, doncs ja els estats. Però bé. Els estats entre ells es protegeixen, també, no?
Sí, sí, la política... No, no. Sí, però clar, hi ha un... Bé, en fi, és igual. La política és molt complexa, i no, hi ha de ser, i és divertida, i
sí,
interessant, però...
Sí, però no ha de ser el centre de la...
Sí, però és que fa molts dies que està sent el centre.
Jo crec que la societat civil és molt important. Ho tenim amb un exemple, per exemple, amb totes les dones que han vingut aquí en el programa.
I que vindran.
Ara amb la convidada. Per tant, jo crec que la societat civil és tant o més important que la política.
Sí, senyor.
És que el valor des del punt de vista de comunicació sembla que no atraï la gent. Però bueno, mentre existeixi la societat civil, Catalunya funcionarà,
sortosament.
Espanya funcionarà... Europa
i el món funcionarà sortosament.
I
ara a mi m'agradaria fer un esment. No?
Tenim Elisabet Clara Simó, evidentment, Elisabet Clara Simó, una gran
escriptora, poetesa, sí, sí.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, però a poques dones són Premis d'Honor de les Lletres Catalanes. La Isabel Clara Simó i la nostra Marta Pessarrodona, que també va estar aquí,
sí, senyor,
amb les converses consentides. Per tant, un petit reconeixement a la gran tasca que ha fet Isabel Clara Simó, tant pel país com per la literatura.
I tot el llegat que deixa, sí, sí, és cert.
Però, en fi, una gran amiga de l'Ovidi Montllor era...
Jo gran,
vaig tenir una xerrada amb ell que va venir aquí i vam compartir xerrada, perquè jo també vaig conèixer molt l'Ovidi Montllor i vaig estar parlant amb ella i vam tenir una xerrada conjunta que ens vam passar molt bé al seu moment.
No ho dubto, perquè amb l'Ovidi t'ho podies passar molt bé. Sí, sí, jo tinc moments molt bons també, records molt bons d'això. Bé, escolta'm, aquesta cançó, aquesta cançó de Teresa és tremenda.
Sempre recordaré el nom de Teresa.
I amb aquesta cançó passem a la publicitat, perquè ja després d'això...
Què vols dir? Que no podem parlar més de la societat?
No, de la societat avui s'ha acabat, perquè tenim una convidada aquí que ve amb empenta, una convidada jove, una dona jove. Vinga. Perquè sempre portem dones d'una certa edat i aquest cop portem una dona molt jove,
molt
i que tot i sent jove té moltes coses a dir-nos. Per tant, passem a publicitat un parell de minutets o menys i tornem a seguir. Fins ara.
Vinga.
Si l'emoció de l'esquí t'enamora, ets de la Molina.
Tant si vols esquiar com si només vols passejar, puja al cim més alt de l'estació, a 2.537 metres d'alçària.
Arriba amb el telecabina que dimuixarà fins al Niu de l'Àliga i emocina't amb les vistes espectaculars de les comarques del Ripollès, el Berguedà i la Cerdanya.
Regala't la Molina.
Xerrem, escoltem, fem filosofia, resolem misteris i vivim aventures. Bon dia, menuts. El poder de la imaginació.
Els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Hola. Què tal?
Ja som aquí un altre cop.
Ja heu vist que ha anat ràpid, això.
Ja hem fet, escolta,
això és una caixa de fer diners, això de la ràdio, la publicitat, sí. I diners, i anaven caient les monedes.
Mare meva, com petit tots plegats.
Per això hem trigat poc a tornar-hi. Escolta'm, avui portem, com hem comentat fa una estona, portem una convidada jove, i em fa il·lusió, perquè a més sempre portàvem unes convidades d'unes certes edats i tal, que també eren jovenetes, molt ben conservades i molt simpàtics, molt agrables, però que tenien una certa edat, com nosaltres, per altra banda.
No.
I avui, en canvi, portem una convidada.
L'edat, en certa manera, és un valor, també. En el fons, vull dir, l'edat és un valor. Vull dir, en positiu o en negatiu, però és un valor. Des del punt de vista intel·lectual, des de vivència...
Sempre és en positiu.
Sempre
és en positiu, perquè l'edat vol dir una experiència, també, i...
I l'edat jove, escolta, també és un altre valor.
I quan més anys tens, allò... Qui any passa any empeny...
Quan
més anys tens, més l'empenyes, perquè tens més força. Si més no, tens més anys a darrere que van empenyent.
Mare meva, el que hem d'empenyar.
Bé, escolta'm, anem a la convidada. Avui tenim aquí una dona que es diu Anna Sala Bastardes i que és nascuda a Sant Cugat de l'any 1994. Per tant, feu números i veureu que és una convidada molt jove. Anna, bon dia, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Bon dia,
Anna.
I ella ens explicarà una miqueta doncs la seva vinculació a aquest poble. Bé, la primera vinculació és que és nascuda aquí, per tant, ja és una vinculació directa al poble. i que no ha parat, a més. És una...
I està dintre d'un col·lectiu que ha fet feina.
Que està fent feina, molta feina.
I, per tant, doncs, s'ha de reconèixer que realment... Doncs,
i s'ha de posar en valor.
Que s'ha de posar en valor.
Ella és una persona que està, és membre del col·lectiu Hora Bruixa, un col·lectiu, doncs... De
Hora Bruixa, que no bruixes.
Exacte.
Una mica bruixes també.
Pot ser que ho siguin, pot ser que ho siguin, però en principi deixem-ho aquí.
Però bruixes en negatiu o bruixes en positiu?
En positiu, sempre.
Sí? Tu creus que és en positiu?
Sí.
Ella ho diu somrient, no la veieu la cara, però somrient, per tant vol dir que és positiu.
No, el que passa és que les bruixes sempre hem associat a les dones que portaven l'escombra entre les cames, que volava i que d'alguna manera doncs, donava cops. Jo crec, la gent que portava bé.
Jo crec que ara que ni cap dona se m'enfadi, però jo crec que les dones sempre porten una escombra entre les cames. És sempre allò de dir a l'escombra, quieta aquí, que te doy. Quieto o quieta.
Preparades per exacte. Donar un escobazo.
Com deies, no sé si és així o no, però és un col·lectiu de dones feministes i revolucionàries de Sant Cugat. És així la denominació del col·lectiu aquest, Hora Bruixa, que no és entitat, és un col·lectiu.
Sí.
Aleshores, explica'ns una miqueta tot el tema aquest i d'on va sortir, com va sortir... I cap on, diu, de dónde soy o de dónde vengo?
Cap on aneu.
Cap on aneu, jo mateix.
Doncs sí, és així. Hora Bruixa és un col·lectiu que ara farà 6 anys que existeix i que surt de dones que participaven a altres moviments com el casal de joves La Guitza i a partir d'aquí són dones que volien trobar un espai de formació al marge de certes dinàmiques patriarcals, per exemple, i per això es crea un espai no mixta, que vol dir que era un espai, és de fet un espai només de dones. I al principi quan es crea no es plantegen molt a nivell molt teòric el per què fer un espai no mixta i així, i tampoc tot el tema de per què dir-se revolucionàries, i és amb el pas del temps que es van abordant certs debats i es va definint el col·lectiu.
Perquè creieu que és important que sigui un moviment o un col·lectiu que en un moment determinat només es tracti amb dones, és a dir, que no sigui mixta.
Sí, de fet surt una mica de forma intuïtiva, I és després quan es té el debat a nivell teòric de per què necessitem espais no mixtes i alguns mixtes. O sigui, no vol dir que tota la nostra activitat sigui no mixta, l'assemblea sí que és no mixta, però fem xerrades obertes a tothom, a homes, dones... O sigui,
fer una labor pedagògica, en certa manera.
Sí. Sí, el que passa és que en el nostre dia a dia sí que és això, creiem que... Com que tots els espais són mixtes, al final tots els espais de la societat són mixtes i en molts d'aquests es donen unes dinàmiques que responen al final a l'estructura social on estem i llavors és per això que creiem que fan falta alguns espais, però també, com que la societat és mixta, fan falta espais mixtes. També.
Tu creus que s'ha millorat el reconeixement de la dona com a tal tots aquests anys? S'ha millorat o empitjorat? Vull dir...
Jo crec que sí, que el reconeixement de la dona ha millorat i...
Falta molt recorregut, evidentment.
Falta molt, perquè falta molt i podem posar diversos exemples, no? Però crec que sí que s'ha millorat i que també, bueno, que és sobretot gràcies a moviments, no? Que, bueno, al feminisme en general, jo crec, i a les dones que han sortit al carrer a reivindicar...
Per exemple, l'Isabel Clara Simó,
per exemple.
Que parlàvem ara fa un moment... Va ser una feminista declarada, però sempre vaig veure l'altre dia que deia que ella no havia escrit cap novel·la sobre feminisme i sobre independentisme, cosa que d'alguna manera ella ha defensat a capa i espasa, perquè deia que llavors faria un pamflet, en el fons, no?
Sí. I a vegades hi ha moltes coses que són feministes sense
saber,
que hem de dir
sense reivindicar-ho,
que
sí. Reivindicar-ho, per tant, sí.
De tota manera, ara faré una miqueta d'advocat del diable, O sigui, tu dius que hi ha moments doncs, que necessiteu tenir un espai només per dones i que em sembla molt bé, eh? Però sempre s'ha criticat des de la societat o des de part de la societat s'ha criticat quan hi havia centres només d'homes, per exemple. Antigament o de manera clàssica doncs, hi havia les sales aquelles dels fumadors, només hi podien entrar dones. Recordo, per exemple, el Club Natació de Barcelona, que només hi podien entrar homes. Ho dic perquè ho conec perquè havia anat a fer natació allà, de petitó, però clar, llavors encara no es valorava això, o no ho sabia jo, però sempre hi ha hagut aquesta... I que encara deuen haver-hi col·lectius que només hi entren homes.
Per exemple, la Lira,
Exacte.
La lira.
Exacte, si s'ha anat tan lluny.
Si s'ha anat tan lluny.
Aleshores, què passa amb això? Perquè sempre s'ha criticat molt que només hi sigui d'homes, una activitat, o sigui, i en canvi ara les dones sembla ser que reivindigueu que hi hagi espais només per dones. Que em sembla molt bé, eh? no dic per criticar, però la societat això com es menja? Com ho entén la gent? Com ho veu?
Clar, el que passa és que per mi hi ha una diferència, que és que aquests espais només de dones no volem que siguin només de dones perquè sí. És a dir, són espais de transformació i de reflexió, i dins d'una societat en què els homes tenen una sèrie de privilegis i les dones no, pel simple fet de ser homes, doncs el que fa la utilitat d'aquests espais és poder revertir aquesta situació. Seria una mica similar al que són les mesures d'acció positiva, no? Tot el tema de les quotes, tot això, al final és una mica el mateix debat, que també s'ha criticat molt, però crec que ja es comença a entendre que, per exemple, doncs, jo què sé, als Estats Units o al Brasil, una persona negra no té les mateixes oportunitats d'accedir a la universitat, per exemple. Llavors, una quota, doncs, és una mesura temporal per revertir aquesta situació. Per mi els espais no mixtes és el mateix. Els espais de dones és una mesura temporal que esperem que algun dia no la necessitem.
Perquè creus o creieu que no podíeu fer una formació prou ajustada al que és la dona si fos mixta, o perquè, bueno, perquè creieu que ha de ser així per poder reivindicar més la dona o el
depèn de la formació.
Feu xerrades a escoles, sí. I hi ha homes i dones,
exacte,
i noies,
si no vol dir que tot el que fem,
i per tant, doncs, pedagògicament,
sí, o sigui, no tot el que fem és no mixta. Clar. Hi ha coses que té sentit que siguin no mixtes, i hi ha coses que no. Si fem una xerrada sobre de construcció de la masculinitat, per exemple, anirà dirigida als homes i no a les dones. Si fem una xerrada sobre empoderament de la dona o autodefensa feminista o un taller o així, anirà enfocat a les dones, no? I a vegades el que hem fet és fer paral·lelament tallers que alhora les dones estan treballant unes coses, els homes unes altres, i després potser els ajuntem, no? Vull dir que es tracta de veure amb cada tema què ens interessa.
I el tipus d'home que ve... el tipus d'home que ve en aquestes xerrades mixtes...
Que són alumnes, són nois de...
No, però...
A les
ja
que fem...
No, la formació. La formació a les escoles és evident que és mixta, perquè no aneu amb escoles, suposo que no siguin mixtes, en principi. De moment, suposo. Però, per exemple, la formació aquesta, perquè em sembla que us trobeu... normalment les trobades les feu aquí en el Temerari, no?
Sí.
A Temerari, que abans era la Guitza, com deies tu...
No era el mateix, però... Surt de gent de la Guitza i de gent d'altres espais.
Però aleshores, aquestes xerrades, el tipus d'home que ve és un tipus d'home determinat o... Per dir alguna cosa, estèticament. Ara vaig a parlar d'un estereotip, però que pot venir, o bé, alguna persona allò trejat amb la seva corbata i tal, i que ve a les xerrades aquestes, o sol ser un tipus d'home ja que ve normalment al Temerari a fer sopar, a fer la cervesa,
sí.
O perquè esclar, els col·lectius que hi ha al Temerari tots són d'un estil determinat. Són reivindicatius, són més alternatius i tot això, no?
Sí, o sigui, el tipus d'homes que venen a les nostres xerrades o formacions normalment són homes que ja venen d'haver fet una reflexió prèvia. Algun cop sí que hem fet alguna altra xerrada, com per exemple vam fer una taula rodona sobre tot el tema de l'antiespecisme i la ramaderia i tot això, que dins del feminisme també hi ha hagut com bastant debat. Llavors això, com que era un tema doncs molt concret amb tot el de la ramaderia tal i qual, doncs potser sí que va venir gent doncs, més diversa, que potser no s'ha plantejat tantes coses del feminisme.
Quan és una cosa transversal, ve més gent de diferent. No solament
el
feminisme, sinó el tema ramaderia amb el tema...
O quan hem fet algun cinefòrum, no? Que potser a través del cine doncs, bueno, s'entén com algo que no és tan marcat com a feminisme, així com a teoria política, però quan és algo més formatiu doncs, d'economia feminista o violències masclistes, doncs aquí, si venen homes... perquè venen pocs, també. O sigui, quan fas coses no mixtes, tothom es queixa molt. Però després, quan les fas mixtes, la gent que es queixa tampoc ve.
Ai, duele.
Perquè ara, per exemple, es fan un cicle de cinema sobre tema feminista, que vull dir que ho fa amb el tema d'en Raonar, el qual, doncs, aquí en el cinema doncs, fan... Avui, precisament, hi ha una pel·lícula sobre aquest tema, no recordo el nom de la pel·lícula, però hi assistiu en aquests llocs? I participeu o no?
Si podem, sí. Clar, no hi assistim com a col·lectiu, O sigui, al final totes estem més o menys enterades del que va passar en el poble i, de fet, sí que, o sigui, això ens ha arribat, per exemple, i a el que podem o ens interessa, com a cadascuna individualment, participem. Després hi ha coses que sí que creiem que hi hem de participar com a col·lectiu.
Però és important, a mi, també, que aquest col·lectiu també faci coses conjuntament o sinergies amb altres coses que es fan al poble.
Clar, sí, sí.
Perquè de això fet, enriqueix, no?
De fet, hi ha una vinculació doncs, amb l'Ateneu, hem anat a fer xerrades, amb altres col·lectius de Sant Cugat, participem al Quinto, participem a la Festa Major Alternativa, o sigui que...
Que esteu ja
estem...
amb el teixit associatiu,
sí,
esteu
vinculat.
Tot i que no sou una associació pròpiament dita, no. Això és un col·lectiu que no està organitzant, no està organitzat, sinó que és una mica més àcrata, diríem, al fons, però avui no esteu com un teixit associatiu.
Sí, o sigui, estem al marge del que és la institució, però sí que estem vinculades amb les entitats de Sant Cugat.
Aleshores vol dir que no sou una entitat com a tal, i per tant no teniu una cap subvenció com a tal,
no.
De part des de l'Ajuntament.
És un
per tant, s'autofinancieu, us autogestioneu, amb donacions o amb aportacions de cadascú, dels homes que deuen venir a les no mixtes. I per cert, això dels homes no mixtes, a les trobades aquestes no mixtes, els homes, pocs homes que dius, segons tu dius, que venen, que s'ha de donar temps a tot, els homes se senten, veieu o noteu si se senten més cohibits a l'hora d'expressar el que pensen o no, o no saben si dir, escolta, no sé si dir, perquè
de
igual dic
alguna
cosa que...
Jo crec que també tenim una mica l'estigma de el típic de les feminazis, no? I com que anem sempre a la iugular...
No.
Llavors, l'estigma tenim, no passa
feminazis
res.
Ja seria, ja ha de ser una cosa... Feminazis ja ha de ser una cosa...
No té
cosa,
cap mena de sentit. Però...
No, sí, però hi ha moltes coses que no tenen sentit i hi són.
Sí, però aquest estigma sí que és veritat que a vegades el tenim, no?
Hi ha estereotips, no? Hi ha una cosa molt marcada, no?
Però no, després quan ens coneixen veuen que som bona gent.
Que som menys perillosos del que semblàveu.
Ara una cosa que ens interessa molt també aquí a Converses Consentides és com veus Sant Cugat des de l'òptica d'una persona jove que no ha viscut que ha viscut bàsicament en l'època més de creixement que no pas doncs, com a poble. Com veus Sant Cugat en aquests moments? Quina situació creus que des del punt de vista del teu sector, no? El tema del feminisme, com ho veus?
Clar, jo crec que a nivell de feminisme el que hem vist des del col·lectiu sobretot és que és un model de ciutat molt marcat amb un perfil de gent molt marcat i això ho veus també amb la publicitat o amb el tipus d'oci, per exemple, que hi ha a la ciutat. Llavors, clar, nosaltres sobretot vam estar fent bastanta feina des d'Hora Bruixa amb tot el tema de la publicitat sexista, perquè n'hi ha molta. Wow. Hi ha molts centres d'estètica, no?, amb aquest model de dona perfecta, llavors això sí que ho hem abordat més. I després tot el tema de l'oci, perquè o sigui, al final nosaltres el feminisme entenem que és transversal i toquem altres temes que potser no entenem com a pròpiament feministes, però no. Sí, doncs per nosaltres tot el tema de que l'oci estigui aïllat del centre i que hagis de caminar de nit o que t'hagis de desplaçar amb el cotxe o tot això també són coses que també tractem.
Perfecte,
És que el tema dels publicistes és un tema molt complicat. Però el tema que viu el que treballa de la publicitat...
El tema màrqueting
és... Jo crec que...
Jo he treballat amb el tema
no,
de la publicitat.
No, per això ho dic.
És complicat el tema.
No, per això feia el comentari perquè sabia que ho diries. Perquè... però jo crec que el problema que tenim, en general, i tothom el tenim, és que ho portem molt endins, això, no? I sense voler... fas comentaris, tens actituds i tens moviments i tens això, i si això ho passes a la publicitat, si jo treballés de publicista també que aquests estereotips els tens ficats a dintre, perquè els tenim, els hem mamat de petits i de més en dintre abans d'estar pensant en concebir-nos ja els estàvem mamant i aleshores jo crec que ha de ser molt difícil de...
Per exemple,
a part
són molts anys
perdona,
de patriarcat també per,
sí,
sí,
per
desmuntar-ho
sí, sí, desmuntar
un dia i a part de que per desgràcia i això sí que em dol i que em fot. Per desgràcia, sempre els moviments aquests feministes, que poden ser tan transversals com qualsevol moviment polític, sempre, ui, feministes, noi, ui, les feministes, sempre estan fotent el dit a la llaga, no? És una miqueta aquesta càrrega, a part d'altres que teniu vosaltres, i els homes també, i tal, però sobretot, és una cosa
però
que aconsegueu...
Les feministes s'han pogut aconseguir molts objectius.
Evidentment, és com tot. És com
podem criticar-ho per un moment determinat i dius, ostres, realment és necessari. Vull dir,
és com tot, i s'ha evolucionat molt, I jo crec que s'han canviat moltíssimes coses, s'han canviat moltes coses, i per tant hem de mirar des d'un punt de vista molt amb optimisme i tot això, però que aquesta creu, dit entre cometes, sí, no és fàcil de treure.
I això jo crec que ha anat canviant una mica, o sigui, penso que fa 5 anys era diferent tu dir en públic que ets feminista i que et reivindiques com a tal, que no pas dir-ho ara, que, o sigui, per exemple, el 8 de març, no?, que és una data que ja
queda marcada, doncs,
ja està molt marcada, i així, gent de partits polítics, inclús de dretes, sortien al carrer dient que eren feministes i que,
sí, sí,
i que estaven molt d'acord amb el feminisme, tot i que després a la pràctica no...
Sí.
No sigui el mateix, però
no,
que...
No, però que s'ha utilitzat políticament moltes vegades per marcar perfil.
Sí, sí.
Això ara
sí.
Està ben vist.
Ara, sí.
Per marcar estil, per marcar estil.
I, per tant, hi ha molta gent de dretes que, evidentment, no és també feminista, vull dir que no és un problema, tampoc, no, de, ideològic, és un problema de transversal, en el qual, doncs, el feminisme pot fer molta feina en molts sectors i políticament, també.
A mi sap greu, puguem deixar-ho, com sempre, ens quedem curts,
ja
però...
Acabat?
Sí. Sí, està a punt d'acabar. Escolta'm, Anna, moltes gràcies per venir aquí, moltes gràcies per donar-nos aquesta informació i aquesta visió del que és la societat i la societat feminista i tot això com a tal.
I per posar-vos en contacte amb vosaltres, com s'ha de
fer? Això volia dir.
A través de les xarxes socials, tenim Twitter, Facebook, Instagram i un blog també.
Escolta,
la Bruixa.
Ja ho teniu tot. O sigui, ara millor d'entrar, sobretot el jovent, que vosaltres això ho doneu la mar de bé, els que ja tenim una edat, ens costa, vosaltres no. Per tant, deixem-ho aquí, tenim aquí tota la informació per poder connectar amb aquest col·lectiu d'Hora
Bruixa.
Gràcies, Anna. Àlvar, ens veiem la setmana que ve.
Gràcies a les bruixes.
Gràcies a en Josep Maria Casas, el tècnic de so, i a vosaltres que ens escolteu. Ens retrobem la setmana que ve
setmana
i
que ve, no?
Una bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Yeah.